El cafè de la ràdio, amb Mireia Sanz.
Dues setmanes després del dilluns de Pasqua, la pandèmia i els contagis no s'han accelerat tal com es podia preveure. Tot i això, la incidència de la malaltia és alta, tant a les unitats de cures intensives com a les plantes dels hospitals i amb els contagis registrats entre els ciutadans. Parlem de les perspectives de futur i, sobretot, del que ens diuen les dades, conversant amb Daniel López Codina, que és investigador de la UPC i del Biocoms, el grup de recerca en biologia computacional i sistemes complexos del Departament de Física de la UPC. Molt bon dia, gràcies per acompanyar-nos.
Bon dia.
Les dades ens diuen que no hi ha hagut efecte Setmana Santa?
Les dades ens mostren que no hem tingut una explosió com conseqüència de la Setmana Santa i això, de fet, només s'explica perquè estem sumant molts factors. Un factor, indiscutiblement, és la responsabilitat de la població. Jo crec que al llarg dels mesos hem anat guanyant cultura de fer front a la pandèmia i això s'està notant, malgrat el cansament. L'altre factor, evidentment, és la vacunació, que progressivament cada cop està, diguem-ne, protegint especialment a la gent més susceptible, i probablement l'altre factor és el temps, el fet de que les temperatures hagin millorat, fa que la gent faci més vida a l'exterior, que rebem més radiació ultraviolada que minimitza la durada dels virus, almenys a l'exterior, que d'altra banda físicament ens trobem més bé. Per tant, la suma de tots els factors és el que ens expliquen que no hàgim tingut aquesta explosió.
Però actualment els casos segueixen pujant, no? Al final, avui repassàvem la RT de Sabadell, que està alta. La situació vol dir que segueixen havent-hi contagis de coronavirus, no?
Hem de ser optimistes, per dir-ho així, perquè no ens ha explotat la pandèmia, no estem seguint el camí de França, però hem de ser molt prudents perquè, de fet, tenim una incidència molt alta, perquè encara està creixent. Recordem que 200 casos per 100.000 habitants és una incidència molt alta, estem per sobre, a nivell de Catalunya 260, a nivell de Sabadell més, ara no recordo el valor, 300, no sé quant, ara de moment. Per tant, ens toca seguir sent prudents, ens toca seguir vigilant.
Per tant, també hi ha un altre aspecte que amb el que ens fixem bastant en les dades, que és aquesta positivitat, ara ho direm bé, vaja, PCRs positives, aquest percentatge de PCRs positives, no? Ahir llegia que ja rondava el 6%, que també és un aspecte important en el qual també ens fixem força per preveure com serà l'evolució de la malaltia en els pròxims dies, no?
Això ens està mostrant que estem fent un esforç diagnòstic cada cop més important respecte a la situació de casos. L'Organització Mundial de la Salut recomana que sigui com a molt del 5%, encara estem per sobre d'aquest valor, vol dir que encara ens cal o bé fer més assajos o bé esperar que la incidència vagi baixant. També és cert que s'estan fent tests massius a les universitats, per exemple, i això dona, evidentment, que hi hagi molts casos negatius i, per tant, implica una disminució del nombre de tests.
Per tant,
estem en la bona direcció.
Les hem d'agafar amb pinces, aquestes dades del percentatge aquest de positivitat de PCRs.
Tot plegat estem en la bona direcció, però encara ens falten uns quants passos. I el que és important és que la suma del cansament i el fet de veure que les coses van en bona direcció no ens faci entrebancar i fem passes en la direcció equivocada. Crec que per anar de pressa val la pena ser prudents i anar fent els passos progressivament i en mesura.
Perquè amb el temps que portem de pandèmia, amb aquest any, hem après ja d'aquestes dades que analitzem dia rere dia, que crec que mai havíem parlat tant de dades i de números com en aquesta pandèmia. Hem après ja a què ens hem de fixar i què és el que ens indicarà com serà les pròximes setmanes, els pròxims mesos?
N'hem anat aprenent, però encara ens queda molt camí per recórrer, perquè, de fet, cada situació és nova. Recordeu que és la primera pandèmia que vivim col·lectivament a Europa, que, de fet, com sempre explico, no hi ha experts en pandèmies, perquè per ser expert en alguna matèria l'has d'haver viscut unes quantes vegades, i nosaltres no l'hem viscut, és el primer cop que la vivim. I és un nou moment, en aquests moments, a nivell de pandèmia. La vacuna és un nou factor que està intervenint. El que sí podem preveure clarament és quin és l'estat a llarg termini o a mig termini, que és una millora substancial i un control. Ho estem veient als països on la vacunació ha estat molt més avançada, com és Israel o com és el Regne Unit. El que passa és que hem de recórrer aquestes setmanes fins a arribar a aquesta situació procurant minimitzar danys. Aquests darrers 7 dies hem tingut 136 morts, per tant, no, en qualsevol cas no s'acaba la pandèmia, és evident, encara estem en una situació complexa i hem de seguir atents.
El que sempre ens passa quan les dades no són dolentes, quan les dades són dolentes ja mirem cap a restriccions, quan ens diuen que les dades van millor del que estava previst ja mirem cap a obrir restriccions, no? S'està parlant molt de què ha de passar amb el confinament comarcal. Recordo que quan parlàvem amb vostè, que era just quan feia l'any de la pandèmia, ara farà un mes, parlàvem de l'efecte que podia tenir el confinament comarcal, tant vostè com la doctora Navarro deia, ostres, és que el confinament comarcal ens té tancadets, no? I el confinament no comarcal, aquesta obertura de fronteres, a partir d'alguna manera, que ja sabem que entre comarques no hi ha fronteres, però aquesta obertura de mobilitat al territori pot tenir incidència. Tal com estem a dia d'avui, després de l'experiència de Setmana Santa, obrir confinament comarcal podria ser una opció que no tindria gran incidència en el nombre de casos?
Nosaltres, com a grup de recerca, no ens atrevim a donar opinions sobre les mesures a fer, perquè les mesures totes tenen implicacions socials i econòmiques i no només les epidemiològiques. I, per tant, nosaltres podem avaluar els efectes a nivell epidemiològic, però els altres efectes no estan dins del nostre camp. A mi em fa patir especialment d'obrir les fronteres comarcals el problema que podem causar en algunes comarques que ja tenen problemes d'alta incidència. Són aquelles comarques que reben molts visitants puntualment i, per tant, tenen molts contactes puntuals i això s'acaba acumulant amb elles. I veiem que en aquests moments a Catalunya algunes comarques com l'Aran o com la Cerdanya són comarques que tenen altes incidències i que no aconsegueixen baixar-les del tot.
Que podria estar...
El confinament comarcal és una manera de protecció davant d'això. Però també entenc que al mateix temps aquestes comarques el que volen és que li vagin els turistes perquè, de fet, viuen d'això. Per tant, en qualsevol cas, nosaltres no opinarem sobre què s'ha de fer o no s'ha de deixar de fer.
S'entén. Li preguntava més que res perquè l'última vegada que es va obrir, en certa manera, va ser per Nadal, no? Que es va permetre aquesta mobilitat per visitar familiars, per trobades, etc. Les conseqüències les coneixem perfectament, el que va passar després de festes. Ara, després de Setmana Santa, no ha passat. No sé si això es pot traduir en allò que dèiem al principi, que n'hem après, que tenim la vacuna, que tenim l'opció de veure'ns a l'aire lliure, com per donar una mica més de marge als ciutadans de mobilitat.
N'hem après, això és indiscutible, jo crec que un dels canvis a Europa, no a Catalunya, sinó a Europa, és el canvi cultural sobre com ens hem de comportar en la pandèmia. És cert que les vacunes cada cop abasten un percentatge més gran i també que la millora del temps afavoreix, diguem-ne, una vida més normal. Per tant, és raonable que progressivament puguem anar fent passes per normalitzar la nostra vida. El que sí tinc molt clar és que hem de fer-les amb prudència. I una darrere l'altra, i quan fem una, esperem el temps suficient per fer-ne la següent. Si en fem masses, tindrem problemes. I, evidentment, el confinament comarcal o el confinament nocturn són mesures que els responsables sanitaris poden mirar d'estudiar.
També està el tema aquest del toc de queda, si s'ha de moure o no moure a partir del 9 de maig, que sabeu que és quan s'acaba l'estat d'alarma. Però anem, si li sembla, a les vacunes, que n'hem parlat força durant l'entrevista. Què és el que ens diuen les dades sobre vacunes? Estem ja en sobre el 1,5 milió de catalans vacunats en una sola dosi, el 500,000 amb pauta completa. Quin efecte estan tenint aquestes vacunes segons les xifres que tenen vostès?
En aquests moments tenen un efecte clar en la franja més gran d'edat, que són els més grans de 80 anys, que han estat les víctimes principals de la pandèmia, especialment a les residències, i estem veient una caiguda espectacular de casos greus i de morts a residències, espectacular, però ja l'estem veient també a fora de les residències, amb la gent més gran. Estem veient, de fet, una reducció de la incidència en aquesta franja d'edat. Per tant, les notícies en aquest sentit són fantàstiques. Jo crec que teníem un deute socialment amb la gent més gran que, en el fons, no hem sabut o no hem pogut protegir adequadament. Progressivament anirem veient que aquesta protecció de la gent més susceptible es va notant en altres contextos. Quan aconseguim vacunar a una part important de la població més gran de 50 anys, veurem una reducció de la pressió hospitalària. Això també és molt important, perquè són un altre col·lectiu de víctimes de la pandèmia, els treballadors sanitaris, que han estat sotmesos durant més d'un any a una pressió realment impressionant.
Per tant, a dia d'avui, aquest 1,5 milió de vacunes ja es noten aquesta incidència. De fet, ens ho diuen des del Taulí quan parlem, no? Residències, ja pràcticament no arriben casos als hospitals. Les persones majors de 80 anys també està baixant molt la incidència del virus. Hem de veure a partir d'aquí com es va evolucionant tot plegat. Una altra de les coses que han analitzat des del Biocoms, i de la que estem parlant moltíssim, és d'aquests riscos associats a les vacunes, no? Al final, tota la... no sé si dir-li polèmica, si seria la paraula, tot el que ha passat amb AstraZeneca, no? Ara aturem, ara no aturem, ara veiem, analitzem, està generant, en certa manera, en alguns sectors una mica de desconcert o fins i tot por, no?, en alguns ciutadans sobre si s'han de posar o no s'han de posar les vacunes i el risc que hi pot tenir. Han fet un quadre claríssim, però si ens el pot explicar una mica, què és el que han analitzat sobre el risc d'aquestes vacunes?
Es pot comparar de moltes maneres, però de fet és molt elemental. Quan estem parlant de risc de trombosis, estem parlant de riscos de l'ordre d'1 per 1 milió, d'1 per 100.000, però una protecció de pràcticament el 100% de casos greus, de pràcticament del 100% de morts. Si no prens la vacuna, la probabilitat de malaltia és elevada, i si emmalalteixes, la probabilitat de tenir efectes greus o de morir és molt elevat. En comparar les dues probabilitats, és que és espectacular, realment. O sigui, s'ha de vacunar i s'ha de vacunar amb les vacunes que disposem. Els riscos són tan petits que els beneficis són realment molt més grans. Per tant, el missatge ha de ser molt clar. Ens hem de vacunar amb les vacunes que disposem perquè totes ens protegeixen enormement. I els efectes secundaris els tenen qualsevol medicament. I si penses un efecte dur en 1 milió... estaríem parlant de la magnitud de que et caigui un llamp al cap, i no sé, jo no conec a ningú que li hagi caigut un llamp al cap, perquè és una probabilitat realment molt baixa. Per tant, el missatge és vacunar-se, vacunar-se, vacunar-se. En el meu cas, tinc més de 60 anys i ja estic vacunat d'AstraZeneca i la mar de feliç i content, en primera dosi.
Ah, també hi ha el debat de què passarà amb la segona dosi, però vaja, el doctor Pineda ho deia l'altre dia claríssimament, si amb la primera dosi no hi ha hagut efectes, en la segona... és pràcticament impossible que n'hi hagi, per tant, ell apostava claríssimament per tornar a posar AstraZeneca als ciutadans, doncs, que ja haguessin rebut aquesta primera dosi. Per tant, aquestes vacunes estan suposant un element important de control de la pandèmia, però hi ha xifres de ciutadans que hagin declinat posar-se la vacuna? Això s'està guardant en alguna mena de fitxer com perquè es pugui analitzar si realment des que han començat a sortir totes aquestes informacions s'ha generat o no por al voltant de les vacunes?
Soc conscient que hi ha xifres, però no les tinc presents. Hi ha xifres d'algunes comunitats. En aquests moments no crec que sigui la qüestió més preocupant. La qüestió més preocupant és disposar de vacunes i vacunar a tothom qui es vulgui vacunar, que tenim molt marge per fer-ho. I cal anar explicant a la població que té dubtes, que és el que ens toca, que no és una qüestió només de protecció individual, sinó és també una qüestió de solidaritat. Quan ens vacunem nosaltres també estem fent una barrera per evitar la transmissió cap a altres persones. I hem de pensar que hi ha persones que per atzar la vacuna no els hi fa efecte, hi ha persones que no es poden vacunar per alguns motius particulars de la seva salut, per tant, entre tots també els hem de protegir.
Sí que en aquest cas els models matemàtics poc tenen a fer perquè depèn de que arribin o no arribin les dosis de vacunes a Catalunya, però veient l'evolució de les últimes setmanes, aquesta xifra del 70% de cara a l'estiu, és factible?
Estàvem parlant al govern de Madrid del 70% a finals d'estiu, si no recordo malament. Si el ritme de vacunació es pot mantenir, ha de ser factible, evidentment. Però no sé per què els polítics s'empenyen en posar dates quan, de fet, llavors estem sotmesos a afers externs, en aquest cas a nivell comercial o a nivell internacional. Tampoc no ens hem d'amoïnar tant de si és el 70% a finals d'estiu o és el primer mes de tardor, és igual, tampoc és transcendent. D'altra banda, hem d'estar absolutament agraïts al procés que estem seguint. En menys d'un any hem tingut vacunes, s'estan distribuint, veiem que a Catalunya ja s'han distribuït més d'un milió de vacunes, per tant, el procés ha estat espectacularment ràpid. I d'altra banda, també ens cal pensar que l'epidèmia no és només a Catalunya, no és només a Europa, l'epidèmia és global i, de fet, en aquests moments estem en el moment en què s'estan fent més diagnòstics a nivell mundial. S'estan fent més diagnòstics que en cap altre moment. Això vol dir, doncs, que estem en el pitjor moment de la pandèmia. A Europa, alguns països estan molt malament, però tenim altres països on les coses s'han complicat enormement. Un d'ells és Índia, que estan diagnosticant més de 200.000 casos diaris, però en tenim d'altres amb qui tenim vincles, com pot ser Argentina, que tenen també una situació difícil, o Uruguai, tot i que darrerament estan començant a millorar. Per tant, no només la pandèmia es viu a Catalunya, o no es viu no només a Sabadell ni a casa nostra, sinó que és, de fet, realment internacional. I, per tant, hem de seguir treballant per la vacunació aquí, però hem de tenir la mirada posada arreu, i cal treballar perquè les vacunes arribin a tot arreu.
I al final el que expliquen molts experts és que si no aconseguim que les vacunes arribin a tot arreu, acabar amb la pandèmia cada vegada costarà més, no? Perquè segurament el virus mutarà i caldrà buscar d'altres maneres d'atacar-lo, no?
Els virus muten de forma espontània, per tant, sabem que aquest també està mutant. De fet, estem vivint, hem tingut successió de variants i ara tenim una variant més ràpida de propagant-se, com és la britànica a casa. I, per tant, sabem que apareixen variants i algunes d'elles poden ser resistents a les vacunes actuals, que vol dir que caldria revisar les vacunes o corregir-les per tornar-les a distribuir. Per tant, és important que la vacunació arreu del món avanci el més ràpid possible.
Daniel López Codina, investigador de l'UPC del Biocoms, moltes gràcies per haver-nos atès avui al Cafè de la Ràdio, per haver-nos ajudat a posar xifres també doncs, a aquesta evolució de la pandèmia, quedant-nos en aquest aspecte positiu, malgrat que arreu del món la situació és molt complexa i s'ha de mirar cap allà. A casa nostra sembla que no ha passat el que tots patíem que pogués passar post-Setmana Santa, per tant, mirem de ser també una mica optimistes, que també ens cal.
Hem de ser optimistes perquè anem en la bona direcció.
Doncs gràcies per haver-nos explicat avui al Cafè de la Ràdio. Que tinguin molt bon dia.
Bon dia.